segur que alguns dels oients de La Finestra ara mateix ja estan identificant aquesta banda sonora, almenys estic segur que un d'ells, perquè ens escriu sovint amb el sobrenom de Paris, Texas. I és una pel·lícula que en aquesta pregunta que fem sempre als nostres convidats del programa de quina és la pel·lícula de la seva vida, jo diria que és la que més vegades han mencionat. Per tant, una pel·lícula especial per molta gent i per molts motius, i per això és la que hem triat aquesta setmana per analitzar amb el Carles Gómez. Benvingut.
Moltes gràcies, bona nit.
Doncs Paris, Texas, de Wim Wenders. Comencem primer contextualitzant una miqueta l'obra. Quin any es va fer, en la carrera del seu director, en el moment que apareix?
Paris, Texas es fa el 1984 i és la pel·lícula que posiciona definitivament a Wim Wenders com un gran autor europeu. És un director que està dins de l'anomenat nou cinema alemany, que és un moviment artístic d'alguna forma equiparable a només onades de cinema com la Nouvelle Vague a França o el Free Cinema al Regne Unit, i que el que pretén és com fugir de l'estancament que patia el cine d'aquell país degut a la guerra i, entre altres coses, bueno, a la guerra i a l'ascens al poder del nazisme, que provoca l'exili de molts dels grans directors alemanys de l'època com Fritz Lang o Douglas Sirk, i que és un moviment que el tracta d'examinar de manera crítica el present i el passat del país, i que alhora està molt influenciat pel cine nord-americà, que és el que es veia degut a la guerra al país. I dintre d'aquest moviment, en el que estan altres figures com Herzog o Fassbinder, Wim Wenders possiblement siga el més influenciat pel cinema americà, com demostra les seues revisions de gèneres com el cine negre amb l'home de Chinatown o l'amic americà. I dins d'aquesta herència cinematogràfica, possiblement Paris, Texas siga l'homenatge definitiu no només al cine nord-americà, sinó al paisatge nord-americà, que estan íntimament vinculats, evidentment.
Si algú la descobreix ara, suposo que com a tothom li ha passat amb aquest títol, Paris, Texas, allò sembla una agència de viatges, no?, que organitza viatges entre Paris i Texas, però no, és que a Texas hi ha una ciutat que es diu París i que porta molts equívocs, em sembla.
Exactament, sí. De fet, és l'equívoc. Aquest és l'equívoc que tracta sobre l'aparença, sobre la identitat, és el que dona títol a la pel·lícula, i ho expliquen els propis personatges, com podem veure el clip que podem posar a continuació.
He would introduce Mama as the girl he met in Paris. And then he'd wait before he said Texas till everybody thought that he would wait before he said Texas till everybody thought after everybody thought he was talking about Paris, France.
Bé, sentíem el clip versió original. Explica'ns, Carles, què estaven dient aquí.
Sí, bàsicament tenim al protagonista de la pel·lícula, Travis, que és un home que a la primera escena que ara descriurem apareix en meitat del desert sense recordar qui és, sense memòria. Sense
Travis Harry Dean Staton, eh?
Exactament, sí. Val. Que va morir fa poc, malauradament. Mm-hmm. I el seu germà en la ficció, Walt, que és Dean Stockwell, i estan recordant la història que sempre contava son pare quan presentava la seva dona com una persona que havia nascut en París, i en el moment en què tot el món es pensava que havia nascut a França, a Texas. En la primera escena veiem un pla aeri d'un paisatge desèrtic que podria pertànyer a qualsevol pel·lícula del western, i com una figura petita en aquest paisatge desèrtic immens està Travis, vestit amb traje brut i amb una gorra vermella que destaca molt. Està, òbviament, perdut, i aleshores veiem un àguila posar-se sobre una roca, i entre els dos s'estableix una mena de duel de mirades, que el que fa és equiparar-los com si foren animals perduts al desert, que d'alguna forma ja dona fe de com està el personatge, de
com està primari, digue-li alguna cosa així.
Exactament. Val. I aleshores veiem com mira cap al desert en un pla mig seu, i el següent pla és un pla de tot el paisatge. Què és el que pensa l'espectador d'acord amb els cànons cinematogràfics i amb els mecanismes que de posar en escena ens ha ensenyat com a espectadors, com a públic? És que això és un pla subjectiu seu. Però què és el que passa? Que després entra a l'enquadre el propi Travis.
Per tant, no era un pla subjectiu.
No era un pla subjectiu. Això se li sol anomenar aprensió retardada, i és el descobriment posterior de que un pla que sembla subjectiu, que és la mirada d'un personatge, no ho és. En aquest cas és una operació que es dona a través de tota la pel·lícula per a voler dir que este personatge ha de reconfigurar la seva identitat. Encara no té un punt de vista, una perspectiva.
No té mirada.
Exactament. I això és lo que... I per això aquesta escena és tan sintètica, no només per la clau del gènere, sinó perquè dona fe de lo que és lo que suposa la pel·lícula per al personatge de Travis, no només redescobrint el seu ser del passat, sinó el que ha de fer, el que ha de rejuntar aquesta família per a poder continuar existint. I després comença una travessia per a buscar a la seva dona, a Jane. La primera escena es dona l'encontre en el que s'anomena un peep show.
Un peep show és, aviam, és una sala on no hi ha... Sabeu allò que es fa a vegades de pagar per veure una noia ballar, però sense que ella et vegi? Bé, aquestes coses que hem vist a la sèrie de Dius, per exemple, no? Doncs això, però sense res eròtic, em deies.
Exacte, sí, sí. O sigui,
simplement veure una persona en una altra situació.
Exacte, és un mirall trucat i un client anònim paga per poder parlar i veure una noia que ahir no el pot veure. El primer encontre és l'escena amb la mítica imatge de Natasha Kinski amb roba rosa, que ocupa tots els pòsters de Paris, Texas, que pugues trobar per ahir. I el segon encontre, este primer encontre, es veu frustrat perquè no hi ha comunicació entre ells, no, hi ha molta fricció, perquè clar, hi ha molts sentiments ahir.
És a dir, per entendre'ns, el personatge de Harding Staton és ell, no? El que
exacte.
Entra per poder parlar amb la seva ex-dona a través d'aquest sistema, suposo que perquè no hi hagi... Perquè sigui més fàcil, en el fons, la comunicació.
Perquè no el reconega, també.
Clar, però en aquesta primera vegada no surt bé i, per tant, hi haurà de tornar.
Exacte. I ahir arribem a la escena climàtica de la història. És el segon encontre i en el que finalment sí que hi ha aquest reconeixement.
Però ella no sap amb qui està parlant.
Ella no, nosaltres no sabem si ja no ho sap, però podem deduir que no. I aquesta escena comença des de la part de l'habitació de Travis i veiem com entra ella...
Hey. Hey. Can I tell you something?
Sure. Anything you like.
It's kind of long.
I got plenty of time.
Ella entra, li diu, et puc dir alguna cosa? I ella diu, clar, el que vulguis. Se suposa que ella està allà per això, no? I li diu, home, és llarg. I ella diu, tinc tot el temps del món.
Exacte. En aquesta... tota aquesta escena, el que és important dir és que la posada en escena el que intenta és crear una sincronia entre l'apropament emocional dels dos personatges i la seva justa posició visual. I aleshores aquí el veiem a ell enfocat, a ella desenfocada, hi ha un canvi, però en ningú moment estan els dos enfocats. Aleshores, en el moment en què ell comença a contar la història, hi ha un traveling cap a ell que l'aïlla i comença a contar la història.
I knew these people.
What people?
These two people, they were in love with each other. The girl was very young, about 17 or 18, I guess. And the guy was quite a bit older. He was kind of raggedy and wild, and she was very beautiful, you know?
Yeah.
Doncs bé, estàvem sentint com ell explica aquesta història d'una noia jove...
El que passa és que ella...
Ella no ho sap, que està parlant d'ells mateixos.
Exacte, ell parla d'una parella anònima.
Val.
És una història que li vol contar, però estan parlant d'ells mateixos. Aleshores, ha hagut este traveling, que l'aïlla ell, i aleshores hi ha un pla, també, des de la part de la cabina de Harry Dean Stanton, d'ella, i ahir es desenvolupa esta narració a través del pla contra pla. I en el moment en què la història de la parella aquesta arriba a un moment en el que... en el que ell conta els cels d'ell cap a ella, hi ha un canvi. I la càmera passa al costat d'ella en el peep show, perquè ella comença a reconèixer elements. Ja hem assumit un poc d'identitat d'ella i ja podem anar ballant entre els dos. I aleshores continua la història.
He started to drink real bad and he'd stay out late to test her.
What do you mean, test her?
To see if she'd get jealous. He thought if she never got jealous of him that she didn't really care about him. Jealousy was a sign of her love.
Sentíem aquest clip, si us heu fixat bé, hi ha un moment en què estem sentint-lo a ell, vaja, de prop, per entendre'ns, i després és com si el sentíssim a través, com si fos una veu gravada, no? Està passant a través del filtre, diguéssim, d'aquest mirall que els està separant, per tant, des del punt de vista d'ella. Ell ha explicat la història de que la noia bevia, que es va quedar embarassada... Bé, explica'ns això que hem sentit i què està fent la càmera en aquest moment.
El que està fent i el que ha fet fins ara és separar-los per pla contra pla i en un moment donat ha passat la càmera a la cabina d'ella mostrant també el seu punt de vista. El que fa ara, en el que ha hagut un moment de major reconeixement i major unió entre els dos, però que encara no estan del tot junts, és posar la càmera a la cabina d'ell, però amb els dos perfectament enfocats. Què és el que passa? Els dos estan junts, però encara no s'han acabat de reconèixer. Per això estan frontals a càmera els dos i encara no s'estan mirant. I ara, en el moment en el que ha contat la història de l'embaràs i hem passat a ella, passem a un primer pla de Jane, de Natasha Kinski, que dura més de 3 minuts i en el que acaba ahir la història i ella ja comença a plorar i reconeix perfectament que qui està a l'altra banda de la cabina és el seu marit. Per tant, s'acosta cap al mirall i... diu el seu nom.
Travis.
Ella s'acosta al mirall trucat, ella no pot veure-la ell, però aleshores al dir Travis, ell ja sap que l'ha reconegut, es gira cap a ella, sí. I des del costat de la cabina d'ell veiem un pla en el que ella està darrere del vidre buscant-lo, perquè ella no pot veure'l, i ell s'acosta de tal forma al vidre que la llum que li dona la cara fa que el seu reflex es col·loqui exactament en el costat de la seva cara. No sé si m'han entès, però el que significa és que el reflexe de la cara de Travis està justament damunt de la figura de Jane.
Val, és allò que s'arriben a superposar, per
exactament. I ahí s'arriba al moment d'unió que tota la posa en escena de la pel·lícula està configurant fins al moment a través dels plans contra plans.
Quan dura aquesta escena, més o menys?
Aquesta escena, és que ara ve la part més grossa, durarà 20 minuts aproximadament.
Sí, 20 minuts d'apropament subtil a través de l'enfocament, dels moviments, també els moviments físics dels personatges, fins a aconseguir aquesta unió total. En aquest cas, vas llegir un llibre que, per si algú està interessat en conèixer una miqueta més sobre Paris, Texas, d'Alvin Benders, ens recomanes un llibre.
Exactament. Hi ha, a Espanya hi ha una anàlisi de la pel·lícula molt exhaustiu i molt precís, del que hem extret algunes de les idees per a aquesta descripció de les escenes, i que està escrit per Antonio Santamarina i José Antonio Hurtado. Està editat en la col·lecció de Guia para ver y analizar películas, de 9 llibres, i bé, per a qui vulga saber més de la pel·lícula.
Doncs Carles Gómez, moltíssimes gràcies per aquesta anàlisi de Paris, Texas, tan exhaustiu, i especialment d'aquesta última escena que em miraré amb lupa la propera vegada que vegi la pel·lícula. I aviam, un desig pel 2019, allò que es fa a vegades als desitjos, proper clàssic a analitzar, La finestra indiscreta, què me'n dius? Sí. Et veus capaç, et veus en cor, et motiva?
Motivar-se sí, després que ho fem bé o no és una altra qüestió.
Ho intentarem.
I tant.
Doncs 2019, no us ho perdeu perquè arriba La finestra indiscreta.